A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Que ha passat de les 5 de la tarda, ja som aquí de nou, ja sabeu que ens visita el David Martínez cada un cop al mes, ens agradaria més, però clar, sabeu que és impossible això, però David, perquè vas molt atabalat amb històries
de...
Bona tarda.
Tinc molts fronts.
És que clar, tens molts fronts. I històries de Barcelona, que si no el seguiu, l'heu de seguir. El David Martínez és periodista i autor del blog i Twitter que porta aquest títol, Històries de Barcelona, on el que fa és parlar de curiositats, de curiositat en general, de l'arquitectura, no? De la història de la ciutat.
Sí, una mica de tot. Llegendes, històries, patrimoni...
I d'on ho trobes tot això?
Això, bé, a vegades s'ha de patejar molt.
Déu-n'hi-do.
S'ha de patejar clar. Molt, eh?
S'ha de patejar, eh?
Sí, patejar no és correcte, no? Ara en català...
ja estàs patint, ja... no?
S'ha de caminar molt.
S'ha de caminar molt.
Es descobreixen moltes coses caminant molt per Barcelona, eh?
Ai... Deixa'm dir-te que sigui... Mestre Virgili, no li agrada que ho diguin antena, però ens està escoltant. Sí, ja porta des de l'inici. Però no és per posar pressió.
No, però si té una paraula millor per patejar. Caminar molt, caminar, no?
Tens,
dirà
no?
Caminar.
Mira, avui caminarem, no? Perquè
sí.
Ens proposes edificis de Barcelona, però edificis viatgers.
Sí, avui et porto exclusiva. Faig un spoiler perquè, mira, avui està preparant un fil que tiraré avui al vespre per Twitter, i dic, mira, l'estrenarem, fem la preestrena al programa.
Sí. Home,
sí, que, això
que bé, tu.
Exclusiva, avançament de contingut. Em faig spoiler a mi mateix.
això està bé.
Bueno, pels oients del programa.
Molt bé.
Sí, edificis viatgers, és a dir, edificis que es van construir, que aquests n'hi ha uns quants, es van construir en un lloc i, per diferents circumstàncies, s'han mogut, normalment s'han reconstruït pedra a pedra.
O sigui, pedra a pedra.
En un altre lloc, sí. Això ara ja diguem que no es fa, però va haver una època entre finals del segle XVIII,
sí.
Finals del segle XIX, principis del segle XX, que va ser bastant habitual desmuntar edificis, pedra a pedra, i recol·locar-los en un altre lloc de la ciutat.
Dius que molts dels edificis viatgers tenen el seu origen amb les obres d'obertura de la Via Laietana.
Sí, això estem situant-nos a principis del segle passat. 1908 van començar les obres de la Via Laietana. Clar, hem de pensar que és això, la Via Laietana abans del 1908 no existia, i per tant, això és un projecte urbanístic que va sorgir d'Ildefons Cerdà, tots el tenim present, l'Eixample. L'any 1854 es tiren a terra les muralles de Barcelona. Cerdà fa un projecte, diguéssim, per urbanitzar tot el que eren camps, que avui és l'Eixample. Però, a més, a part de Cerdà, a part de fer el pla Cerdà és el conegut Eixample, no? Diguéssim, la zona que es va eixamplar. Però tenia una segona part, que era el pla de reforma interior. Era el pla d'Eixample i reforma interior. I què volia dir la reforma interior? Doncs Cerdà va pensar que calia obrir unes grans avingudes al que seria Ciutat Vella per fer els carrers molt estrets, per fer-los més ben ventilats. Un d'aquests carrers era la Via Laietana. És a dir, la Via Laietana que tenim avui en dia, tot i que es va construir bastant anys més tard que Cerdà ho plantegés, és una idea que ve d'Ildefons Cerdà i del Pla Cerdà. Llavors això va suposar l'enderroc de molts edificis. De fet, si ho fixeu, la Via Laietana, en realitat, és una continuació de l'Eixample. És una continuació del carrer Pau Claris.
Clar, de Pau Claris.
És una continuació de Pau Claris. I ho va fer en aquest sentit, que baixés fins al mar. I, de fet, n'havia projectat dues més. Una altra per la banda del Raval, que no es va fer, i una altra en perpendicular a la Via Laietana, que és l'avinguda de la... Que és l'avinguda de la Catedral, que després en parlarem. Però si l'aigua van, diguéssim, una i l'altra, és que una baixava, que era la Via Laietana, i una altra anava en perpendicular. Llavors havia pensat aquestes grans avingudes, només es va fer la Via Laietana. Clar, la Via Laietana, hem de pensar que tot allò eren carrerons molt estrets. És com si avui en dia agaféssim a mitja Ciutat Vella i obríssim una gran avinguda.
Clar.
Doncs clar, són carrers molt estrets, ens carregaríem un munt d'edificis, i això és el que va passar, que es van destruir molts edificis i molts palaus històrics. Aleshores, diguéssim, com en aquella època començava a haver-hi una certa consciència de patrimoni, es va pensar que alguns edificis valia la pena, ja que havia de passar la Via Laietana per allà i se l'havien de carregar, van dir, home, doncs mira, igual, aprofitem-lo i o el movem tot sencer, o com a mínim guardem unes peces, la porta, la façana, o alguns elements...
I el reconstruïm, no?
I el reconstruïm o el remuntem a un altre lloc. Llavors, molts dels edificis viatgers de Barcelona realment són edificis que les van veure afectats per l'obertura de la Via Laietana a principis del segle passat, 1908 fins als anys 20, i llavors van anar recol·locats en una altra banda.
Quins són, David? Perquè ens els portes avui, eh?
Sí, per exemple, comencem... Un bon exemple d'edifici viatger, potser un dels millors, és la Casa Padellàs. La Casa Padellàs, per situar-nos, està a la plaça del Rei. És l'edifici on hi ha el Museu d'Història de Barcelona. Si baixeu al metro de Jaume I, per entendre'ns, allà hi teniu de tocar a la plaça del Rei, doncs davant de tot el conjunt monumental històric del Palau Reial tenim la Casa Padellàs, que és bàsicament on hi ha el Museu d'Història de Barcelona. Bé, doncs aquest edifici originalment no estava a la plaça del Rei, sinó que estava al carrer Mercaders. Aquest edifici és un palauet gòtic del segle XVI, i estava al carrer Mercaders, un tram del carrer Mercaders que es va veure tallat per l'obertura de la Via Laietana. I llavors el que van fer va ser desmuntar completament tota la casa i reconstruir-la a la plaça...
Perdona, o sigui, estic badant, t'estic escoltant i estic amb la boca oberta perquè em sembla fascinant això. O sigui, pedra per pedra...
Sí, sí, clar, pedra per pedra...
Tot... Cap a plaça...
La plaça del Rei, no confonem amb plaça Reial, eh? Plaça Reial no, plaça del Rei, diguéssim, allà tocada...
Museu d'Història.
Museu d'Història. Aquest edifici és una reconstrucció...
I és tal qual?
És una reconstrucció més o menys, sobretot la part exterior de les façanes, la galeria, que ara, per cert, s'hi pot accedir, i és molt interessant.
Es pot visitar, la Casa Padellàs.
La Casa Padellàs es pot visitar dintre del museu, podeu visitar el museu, però ara recentment han obert alguns espais que estaven tancats i que s'hi pot passejar. De fet, la Casa Padellàs està enganxada, diguéssim, a lo que és l'antiga muralla, i de fet pots caminar fins i tot per un trosset per sobre de l'antiga muralla.
Uau.
O sigui que si aneu a visitar-la, dintre del Museu d'Història podeu... És molt típic conèixer el subsol, que és on hi ha les restes romanes, però diguéssim, la resta d'edifici també s'hi pot accedir. I de fet, aquestes restes romanes van aparèixer precisament perquè s'estava construint la Casa Padellàs. El nom de la Casa Padellàs ve perquè la família propietària era la
Padellàs. No?
Bé, doncs quan l'estaven reconstruint a la plaça del Rei, cap als anys 30, es van trobar les restes, la resta del subsol, que bona part són de la ciutat, d'antiga ciutat romana, tot i que hi ha molt més allà sota.
Clar, allà sota, no, David? Deu
però
haver-hi...
és sobretot conegut per les restes de la ciutat romana.
Clar.
Doncs, llavors van dir, doncs, aprofitem-ho i convertim aquesta Casa Padellàs, li van donar la funció de convertir-la en Museu d'Història. Per això també es van allargar molt les obres de reconstrucció, perquè van començar l'any 31 i van acabar l'any 43. I això va ser en part per la troballa d'aquestes restes, que ara es poden visitar si aneu al Museu d'Història, a la Casa Padellàs.
I però escolta, quina va ser? Va ser aquesta, la Casa Padellàs, la primera? El primer edifici viatger? O...
No, el primer, diguéssim, més conegut va ser fins i tot abans de les obres de la Via Laietana, que és la Casa Gralla. No et sabria dir si n'hi ha algun de més antic, però potser, diguéssim, el més famós és la Casa Gralla. Això era un palau també, un edifici renaixentista, que estava al carrer Portaferrissa. Concretament on hi ha el carrer del Duc de la Victòria, bueno, que ara es diu Duc, però vaja, al carrer Portaferrissa, molt a prop de Cucurulla, la catedral, aquest espai hi havia la Casa Gralla, que era un palau renaixentista que es considerava un dels millors, de fet, un dels millors edificis d'arquitectura renaixentista de Barcelona i de Catalunya. Però què va passar? Que l'any 1856 el propietari del palau va decidir que millor l'enderrocava, obrien un carrer, que és aquest carrer del Duc, i podien fer nous edificis d'habitatges. Llavors això ho va tirar a terra, però com van haver-hi, diguéssim, ja començava a haver-hi un cert interès pel patrimoni, doncs el que va fer va dir, bueno, doncs mira, no el tirem així directament, sinó que el desmuntem. Ell va guardar les peces i les va vendre.
Les va vendre?
Sí, sí. No només va tirar el palau i després hi va construir les promocions i va fer el seu pelotazo urbanístic de l'època,
sinó que a més
va vendre les pedres perquè algú se'l pogués reconstruir.
I tal, molt bé.
I va ser el Josep Xifré, que era membre d'una família que s'havia enriquit a aquestes indianos, que va comprar, diguéssim, les pedres perquè ell volia reconstruir-se la Casa Gralla en uns terrenys que tenia a Borsen, a les afores de Barcelona, que era Sant Martí de Provençals, més o menys on avui hi ha l'Hospital de Sant Pau, que llavors allà no hi havia, allò era camps, doncs allà volia reconstruir la Casa Gralla i va comprar totes les... La va comprar per peces, com un...
I se sap com podia costar una peça d'aquesta.
No, això no ho sé, eh? No, és una... No, això, mira, no ho he investigat.
Mira.
Però és una bona... No sé si es coneixerà, ho haurem de buscar.
Clar,
si...
ho haurem de buscar molt.
Ho haurem de buscar. No, però potser ja...
Però potser ho trobaràs, mira, però ja
doncs, va comprar les peces, que va passar? Que aquest senyor, el Josep Gifré, va morir pocs anys després i no va arribar a reconstruir la Casa Gralla.
No!
Aleshores, la va acabar comprant aquelles pedres una altra família, la família Brusi, amb l'objectiu de reconstruir la Casa Gralla, en aquest cas a Sant Gervasi. Però què va passar? Que a l'hora d'anar a reconstruir, es van trobar que ells pensaven que havien comprat tot el conjunt i es van trobar que només hi havia les pedres del pati.
No.
I la façana, diguéssim, que era l'element més característic...
Com la més visible, no?
La més visible, i era una gran façana renaixentista, sí. Això havia desaparegut.
I on va? Se sap on va anar a parar?
Aquest és el misteri, que ningú sap on va anar a parar. Hi ha qui diu que aquestes pedres algú les va aprofitar per fer esculleres al port.
No m'ho puc creure.
I total, que llavors la façana, diguéssim, aquesta façana renaixentista, però realment no se sap on va anar a parar. L'únic que hi havia era el pati,
sí,
de la Casa Gralla, que el va reconstruir amb la mala sort que la casa de la família Brusi, que està a Sant Gervasi, molt a prop de la plaça Molina, també es va enderrocar als anys 60.
Mare meva.
I llavors el van tornar a desmuntar.
Mare
meva. I atenció, perquè això és bastant curiós, les pedres les va comprar un antiquari i als anys 90 li va comprar l'amo de Prosegur, un empresari, propietari de Segur, i el va reconstruir a la seu de Prosegur. I ara avui a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Gornal, és un polígon industrial, hi ha una gran nau, que és la seu de Prosegur, i allà enmig d'aquest edifici, una nau industrial moderna, hi ha reconstruït...
El que era?
El pati gòtic de la Casa Gralla.
De la Casa Gralla. Quina barbaritat, tu.
És una...
Quina passada. És una cosa... Escolta, i ara canviem de plaça, perquè sí, crec que Sant Felip Neri, que és una plaça que, bueno, clar, és tothom, no? Qui
sí,
no li agrada la plaça?
La coneixem molt bé, no?
Sí, no? Sant
Tot
Felip
que és,
Neri.
És una gran... És un mega fake.
Què vols dir que és un mega fake?
Sí, la plaça Sant Felip Neri és dels anys 50, en realitat. Bé, suposo que tots heu vist els impactes de la plaça...
Sí.
Això és per les bombes.
Sí.
La plaça... Sant Felip Neri va quedar molt castigada per les bombes, sí, i de fet pràcticament un dels pocs edificis que es conserva en Sant Felip Neri és aquesta església. Però tots
les restes són dos
restes
són edificis,
són edificis viatgers. Just al costat de Sant Felip Neri, o sigui, al costat de l'església, tenim un edifici que és una façana renaixentista, que és un edifici on hi ha l'escola Sant Felip Neri.
Sí.
Aquest edifici és amb l'antiga casa del gremi de calderers. I això és un edifici que també estava en una altra banda, que va resultar afectat per l'obertura de la Via Laietana. Quan va haver l'obertura de la Laietana, el van portar a Gràcia, a la plaça Lesseps, el van muntar com un quarter de bombers, i després, quan va fer falta als anys 50 reconstruir la plaça Sant Felip Neri,
sí,
l'arquitecte, que era Dolf Florenza, va voler donar-li un aire medieval, gòtic, a la cosa, i llavors el que va fer va ser buscar edificis antics que es poguessin aprofitar en aquell espai. I un d'aquests edificis va ser la casa del gremi de calderers, que és la que actualment és l'escola Sant Felip Neri. Amb aquell arc...
Sí.
Bé, doncs aquest arc, en realitat, ara diguéssim que fa un angle. La plaça, diguéssim, aquí tenim la façana i al costat tenim un angle,
sí,
que hi ha l'arc. Clar, això en principi era una façana plana. És a dir, va adaptar una mica aquella façana. I al costat, a l'altre costat de la plaça, diguéssim, al costat d'aquest arc, hi ha una altra casa que també és reconstruïda. Si hem parlat de casa Gremi Calderers, l'altra és la casa del Gremi de Sabaters, que durant molts anys, igual algú recorda, va ser el Museu del Calçat.
Val.
Doncs aquesta plaça, aquesta casa, estava ubicada davant de la catedral. Perquè fins després de la Guerra Civil, al davant de la catedral, o el que avui ha vingut de la catedral...
Sí, va, vingut de la catedral.
Ha vingut de la catedral, la tenim més o menys clara,
sí,
no? Aquella és una gran esplanada
molt
plena de guiris i de gent que toca la guitarra, ara està plena de turistes, però és una gran esplanada. Bé, això, aquest espai no existia fins a la Guerra Civil. Aquí hi havia una gran illa de cases i era un espai molt, molt estret. Tu gairebé la façana de la catedral no la podies contemplar
no
en perspectiva.
Exacte.
Què va passar? Amb la Guerra Civil, molts edificis aquí van quedar afectats pels bombardejos i l'Ajuntament va decidir, als anys 50, enderrocar tota aquella illa de cases. I l'única casa que es va salvar va ser la del Gremi de Sabaters, que es va reconstruir a Sant Felip Neri. La façana es va reconstruir a Sant Felip Neri.
O sigui, l'única casa que queda, diguéssim, no?
Sí.
Del que era l'Avinguda Catedral, o sigui, de la illa. Que
clar,
era...
aquella illa, correcte.
És el que podem veure ara, un dels edificis de la plaça Sant,
sí,
Felip Neri.
És un dels dos edificis reconstruïts de la plaça Sant Felip Neri. Diguéssim, el que està... Hi ha un hotel, doncs, just el que hi ha al costat, que està a l'arc.
Escolta, avui també el David Martínez, recordeu que el podeu seguir, és periodista i és autor del blog i del Twitter Històries de Barcelona. Avui ens està parlant d'aquests edificis viatgers que podem trobar pedra a pedra que s'han traslladat d'un lloc a l'altre d'aquí a Barcelona. Un altre que és molt bon... Aquell lloc és molt conegut pel programa.
Sí, perquè vau ser, no? No fa gaire.
Sant Ramon de Penyafort.
És la correcta, la parròquia Sant Ramon de Penyafort, no sé si sabíeu, però també és un
edifici... També és edifici viatger.
És un edifici viatger, de fet, amb... L'origen d'aquest edifici és un convent que era un monestir que es deia Santa Maria de Montsió. Mm-hmm. De fet, molt a prop del portal de l'Àngel... Mira, on hi ha els Quatre Gats?
Sí.
Això és el carrer Montsió.
Val.
Doncs abans dels Quatre Gats, allà hi havia un convent, en aquell espai. El convent de Montsió, que es va enderrocar i les monges van decidir traslladar-se amb el convent al que ara és la Rambla Catalunya, mm-hmm. on hi ha la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Llavors allà van reconstruir... Clar, en aquell moment... Estem parlant de l'any 1882. Clar, allò
I què van construir de la parròquia?
Allò eren camps.
Clar.
Van construir l'església i van construir també el claustre i la sala capitular. L'església realment sembla ser que l'arquitecte, que era Jeroni Martorell, la va remuntar una mica freestyle, eh?
Però David, perdona,
la façana de l'església
sí.
té alguns elements que venen des de Montsió, des de Ciutat Vella.
I encara es pot veure el claustre de...
Clar, és que aquí el tema és que el claustre es pot veure, però no està a Sant Ramon de Penyafort, perquè als anys 60 les monges, com que allò ja havia, que s'havia urbanitzat molt l'entorn de l'Eixample, se'n van anar i es van muntar un nou convent a Esplugues i van deixar l'església, però es van endur amb elles...
Se'n van portar el claustre.
Al claustre. I actualment aquest claustre va tornar a viatjar i està a Esplugues. I ara fa temps que no ho miro, però fins no fa gaires anys, jo diria que fa un any, es feien visites molt, crec que un cop al mes.
Molt esporàdiques, no?
Crec que un cop al mes.
S'anunciaven i...
Però si esteu interessats, si busqueu
el
convent de Santa Maria de Montsió sí. a Esplugues, podeu anar-hi i podeu veure aquest claustre que ha viatjat...
Que ha viatjat quantes vegades?
Estava dos, va anar des de Ciutat Vella fins a l'Eixample, fins a Sant Ramon de Penyafort, i d'aquí ha anat a Esplugues. O sigui que un doble viatge.
I espera't, perquè encara a l'Eixample, si no m'equivoco, tenim un altre altre claustre viatger.
Que, veig, que és el de l'Església de la Concepció. Aquesta està situada...
Però l'Església a Carrer
Aragó.
Sí.
Sí. Doncs aquesta església, clar, és una església, diguéssim, gòtica.
Sí.
No té sentit una església gòtica a l'Eixample. Si ho fas desfredament, no té molt sentit.
No,
clar, ja, diguéssim, està fora de temps. Per què? Doncs perquè, en realitat, aquest edifici és un edifici remuntat. I, a més, és una mica Frankenstein, perquè el van fer amb trossos d'altres esglésies. El claustre ve de Junqueras, d'un altre convent, el convent de Junqueras, que estava, com podeu imaginar, al carrer Junqueras, a l'edito de la Caixa, hi havia, antigament, hi havia el monestir de Santa Maria de Junqueras,
clar.
que va ser enderrocat també per obrir la Via Laietana, de fet, una mica abans del primer tram de la Via Laietana, i el claustre se'l van endur aquí, a l'església de la Concepció. I el campanar ve d'una altra església, que estava situada a la plaça de Sant Miquel, just al costat de l'Ajuntament. Si teniu en ment l'Ajuntament de Barcelona, hi ha la plaça Sant Jaume, i en un costadet hi ha una placeta, que hi ha la figura d'aquell monument als castellers, que és com un filferro.
Sí.
Doncs en aquesta placeta, en realitat, no existia aquesta placeta. Aquí hi havia una església, l'església de Sant Miquel. I quan es va enderrocar, l'any 1870, el que es va fer va ser traslladar el campanar i reconstruir-lo, una reconstrucció també una mica lliure, però vaja, a l'església de la Concepció.
Però això realment és jugar al Lego, eh?
Sí, no.
Digues, Barcelona, ara, pel que ens estàs explicant...
Entre finals del segle XIX, principis del XX...
Sí.
Això estava una mica a l'ordre del dia, eh? Moure peces aquí i allà i...
Cap aquí, cap allà, ara poso aquesta d'aquí.
Sí, els agradava molt reconstruir la
construcció. Bueno, està bé, escolta, reaprofitar.
El primer reciclatge.
Correcte, total. Sí. Va, anem cap a... Encara ens queden dos més, no, diria? O
sí.
Quins vols destacar més?
Sí, mira, un parell més, si vols.
Vinga, va.
Anem amb el de... Mira, Hospital de Sant Pau, que aquí també trobem una curiositat. I, a més, és una part que podeu visitar gratuïtament, perquè segur que l'Hospital de Sant Pau, diguéssim, el recinte modernista, és a pagament, però hi ha una part que es pot accedir sense, diguem, que és gratis. Doncs aquí tenim un edifici, diguéssim, barroc, és a dir, això estem parlant segle XVIII, bastant antic, situat dintre de l'Hospital de Sant Pau. I és una església també que estava afectada per l'església de Santa Marta, que estava també afectada per les obres de la Via Laietana, i la van traslladar i la van col·locar en un dels pavellons modernistes, el pavelló de cuines, i van encolomar allà la façana barroca de l'església de Santa Marta. Això, si entreu, diguéssim, no, entreu, no heu d'entrar pel recinte habitual, la porta que dona l'Avinguda Gaudí, sinó per la porta que Sant Antoni Maria Claret, hi ha una altra porta, i podreu accedir i visitar doncs, aquest edifici amb aquesta façana traslladada des del que ara és la Via Laietana. I si vols ja, per anar acabant...
Vinga, va, sí. Vinga. Perquè, clar, perquè hem parlat d'edificis sencers, però si nosaltres anem passejant no per Barcelona, mira, hi ha algun carrer que puguem... Mira, doncs això ha viatjat...
Hi ha un lloc que trobo que és bastant curiós.
Quin és?
Que és el Poble Sec, hi ha l'església de Santa Madrona. Llavors, diguéssim, a la part posterior no és gaire visible, però...
Sí, no hi he anat mai a l'església de Santa Madrona. On està?
Doncs això està, mira, al carrer Margarit. Molt a prop del... De fet, és entrant molt poquet des del Paral·lel.
Sí.
Un dels carrers que desemboca és el carrer Margarit. Doncs agafeu aquest carrer i hi ha un petit, diguéssim, un petit passatge i podeu veure la part posterior de l'església de Santa Madrona. I en aquesta part posterior hi ha una façana del convent de Sant Joan de Jerusalem que estava també, diguéssim, a la Via Laietana i el van traslladar aquí. Però quina és la gràcia? Que si us fixeu molt bé, veureu que les pedres, la façana, les pedres tenen números.
Oh.
I això és molt interessant perquè aquests números es posaven per remuntar les façanes. Quan es desmuntaven, les façanes es numeraven la cada pedra, de manera que al tornar-les a muntar poguessin saber amb quin ordre anaven. I jo crec que aquest, que jo recordi, és l'únic que recordo així a Barcelona que es pot veure aquest detall. Hi ha un número 59, un 60, i és perquè s'han conservat els números...
Tal qual, no?
Tal qual, conforme van remuntar aquella façana. Això és a l'església de Santa Madrona, que està al barri del Poble Sec, que ho podeu veure al carrer Margarit, amb un passatge molt estret, veureu aquesta part de darrere de l'església, i si fixeu bé, es poden veure les pedres numerades, que trobo que és una cosa bastant curiosa.
Home, és molt curiós, la veritat que sí. Quantes curiositats, David Martínez, moltes gràcies, eh?
Un plaer, com sempre.
No donem l'abast, sort que et podem...
Tenim una bona ruta avui per fer.
Avui ens has fet una bona ruta, per Barcelona. El podeu recuperar, podeu tornar a escoltar aquest espai amb el David Martínez, ja sabeu, a Ràdio La Carta, i si no, directament aneu al seu compte de Twitter, que és Històries de Barcelona.
Avui parlaré d'això.
Ja
he fet aquí,
ja fet l'exclusiva.
He fet ja l'avançament...
Déu-n'hi-do.
Extra.
Doncs moltíssimes gràcies, David.
Un plaer.
Va, cuidar-te. Dos minuts que ens separen de dos quarts de sis de la tarda. Res, fem una petita aturada. I ja veig el Cesc Marginet, que té unes ganes de viatjar. Ja balla, ja dansa. Avui cap a Roquetes, no? Ens portes cap a Roquetes. Vinga, va, doncs petita aturada. Cesc Marginet, avui al País Petit, Roquetes. Let's pretend we're dancing in the street in
Barcelona. Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de dos quarts de tres a sis de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
van arribant.
Van arribant, a poc a poc.
Què vol dir van arribant?
Ja sóc aquí. Hola.
Hola.
Hola, Laura. Hola, Mercè.
Hola.
Hola.
Ai, petons i tot,
tot
que bé.
Tot, ens saludem de tot.
També.
Oh, ai.
Ai, que bé.
Hola.
Escolta.
Què?
Coromines. I la Jarque, on està?
La Jarque es queda a dalt avui. Molta feina.
Va acabar... és que com que la setmana passada vam fer Sabadell... ja... S'ha retirat. Jo crec que és una... Que, no sé,
ara necessita una jornada de reflexió.
Sí, li devia saber greu per, no sé, Sabadell i aquestes coses.
Tu on vas amb aquesta barba?
Estic perbut. Estic perbut per l'espectacle aquest del Coscador que estic fent.
A la Gleva.
Fins aquest diumenge a la Gleva. Doncs vaig amb aquesta barba tan estupenda. Me l'he de retallar una mica, eh?
Això li has de demanar... L'Uri en sap, eh?
De barbes.
De retallar, sí.
De retallar, barba. Sí, home. L'Uri també té una bona barba. Escolteu, sabeu on anirem avui?
Aviam on on.
Bueno, però un moment, però abans heu d'anar a la Gleva.
Ah, sí, no, això teatre. Sí, eh? Un cos que dol.
Fins
a la Gleva,
diumenge.
Fins diumenge 19. Res, que us queda res. Us queda res 5 dies. Descomptant avui, bueno, avui encara podeu venir. Mm. Però dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
Dijous, ai, demà sí que teniu lloc, no?
Sí, demà. Encara teniu lloc, però queda pocs puestos, eh? Vull dir, ja podeu anar ràpid.
De córrer.
Fins aquest diumenge, cada dia, 8:45, menys el diumenge, que ho fem a les 7.
Que bé.
Que, allò, perquè dilluns es treballa i llavors s'ha de... Bueno, saps?
Bueno.
S'han d'anar a dormir d'hora i aquestes coses...
I quan descanses, tu?
Jo mai. Mai. No puc descansar. No, és una cosa que no se'ns permet a la gent que fem...
La gent del teatre, eh?
La gent del teatre no descansa.
Noi.
Perquè, si no, ets pobre. Saps?
Has de...
Has d'anar fent, has d'encavallar una cosa.
El dia que pares no menges.
Ah, exacte. I com que no pares, tampoc menges, vull dir...
Ara
poc. Tothom m'ho diu, ai, t'has aprimat, ai, no sé què... No, efectivament.
Sí. Escolta, estem descobrint molt... Jo no sé... Bueno, no, és que ara anava a dir una cosa de la Coro. És que ara, quan veig a la Coro...
Què diu la Coro?
Aviam. Aviam, què dius, Mercè?
No,
digue-li.
No, ja ho he dit, aquest, a primera, quan parlàvem de les fòbies, és que m'he quedat una mica trastocada.
Fòbia. El
Malic.
Ha sortit del tema Malic.
El Malic, aquí ja.
No hi tornem, Cesc, no hi tornem, no hi tornem.
Sí, no, fa mareig.
Fa mareig, pobreta, no sé per què ho he tret ara, però no, ens ha sorprès.
Mercè, pensa que he marxat d'aquí i, bueno, allà on vaig m'ho comenten, així que no patiu. O sigui, ja tinc mal crònic el Malic avui, així que...
És que no es pot dir res, perquè t'ho retreuen tota la vida.
Sí.
Sí. Saps? Aquestes coses.
Sí.
Veus?
Mira.
La Mercè fa veus i queda per sempre. Escolteu.
Bueno, va, cap a on ens portes?
Us sembla si viatgem cap a Roquetes?
Vinga.
Vinga, som-hi. Roquetes.
De Roquetes vinc.
Ja hi arribarem.
De Roquetes baixo.
Agulles de cap, agulles de ganxo. No confondre amb Roquetes, barri del districte de Nou Barris de Barcelona.
És veritat.
Res a veure. Aquest passat diumenge, un segurament hi va guanyar Esquerra i l'altre el Partit Socialista.
També és veritat.
No, de fet, ho confirmo.
Ho
vaig buscar. M'he informat. Trieu qui.
Vosaltres mateixos.
Sí, vosaltres.
Ens hem donat pistes.
Roquetes i Roquetes, barri de Barcelona. Però aquí parlem de Roquetes, del Baix Ebre, just al costat de Tortosa, i amb gran part del seu terme municipal ocupat pels ports de Beseit.
Home.
Els ports, hi heu anat mai?
No, jo no hi he estat mai.
No has estat mai?
No.
Molt maco. Molt maco, uns muntanyes... Jo tampoc.
Sí, vas recuperant.
Ho has sentit,
això.
Sí, no, però segur, és maquíssim. Si no hi heu anat, aneu i s'ha de veure tot Catalunya. Heu de voltar.
Ara.
No us quedeu aquell cap de setmana tonto que teniu a casa.
A sortir.
Sortiu. Què Netflix ni què coses. Ara que Rodalies van bé...
Ara aprofiteu-vos.
Viatgeu per tot arreu. Tu, què ha passat? N'heu parlat aquí o no?
Sí que n'hem parlat, sí.
Home, algú ha d'anar a fer un reportatge a recórrer tota
la línia. Sort que la Coro va amb autobús
sí.
i no agafa
sí,
el tren.
Si no, no arribes.
No arribaria. Mare. Tot i que aquests dos dies l'he pogut agafar i amb total normalitat. Jo no m'he vist afectada en cap...
Rodalies?
Sí.
Ah, sí?
D'Arc de Triomf aquí i d'aquí a Arc de Triomf.
Ah,
perquè funciona com si fos el metro. Aquí, quan està aquí dins ja està.
Exacte.
El que costa és entrar.
És entrar-hi.
Escolteu, Roquetes, 8.302 habitants. Habitant amunt, habitant avall. Ja ho sabeu, això, que depèn del dia. N'ha nascut un, depèn del dia... no n'has nascut un. Ha travessat, passa pel costat...
Com ho has dit, això?
Bueno, vull dir que de vegades en neix un...
I de vegades cap.
I de vegades no en neixen.
Mira, que baixa un de Roquetes. Uri,
què tal, Bri, Roquetes?
T'abraçaré.
Oh, home, jo també.
Home, és que clar, és que què vols? És que,
quina alegria, eh?
Què?
Es troba a faltar.
Tu ja has estat als ports? Perquè estàvem aquí parlant d'esports i no hi hem estat cap de nosaltres.
Sí. Quins ports?
No el port del Comte, eh? Els ports de Beseit. A Baja...
Ja... Hi he passat. Ja serveix per proximitat.
Quantes hores havies dormit aquell dia, Francisco?
Bueno, suposo que 1.000, perquè us recordo quan era petit, i jo de petit dormia tot el que no estic dormint ara.
Molt, és que jo crec que de petit acumulem hores per després.
És veritat.
Ha de ser això, eh?
Sí.
Escolteu, Roquetes li passa pel costat del canal de la dreta de l'Ebre, un canal que va donar molta prosperitat, es veu, i també té un observatori científic, que encara funciona, eh? Una observació, us ho juro, eh?
Però una pregunta.
No...
Sí, pregunta.
Uri, Coro, els nostres oients, avui, Roquetes, seguim el mateix procediment de sempre?
Seguim el mateix format. Recordo que la setmana passada, quan vam sortir de fer la secció, Ferran Capdevila em va dir pots dir tot de mentides i una veritat. Però, de moment, em reservo aquesta carta i aquí us diré tot de veritats i una mentida.
Val.
El que no és mentida, o sí, no ho sé, el seu himne, l'himne de Roquetes, que sona així de bé. Us he posat la lletra.
Eh?
Sí, per si voleu cantar-la. Se sent molt de fons.
Mira, vale? Coro, tu la vols cantar?
No.
A veure,
no.
Caïna, diu. A veure, diu. Diu, ara, va, eh?
Va.
Roquetes, ciutat estimada, et cantem una cançó envoltada d'oliveres, de gent bona i d'il·lusió. Raval de Crist, Raval Nova i Raval de la Mercè.
El teu Raval, Mercè.
Port de Car Observatori. Places, camins i carrers. Tenen una mica de tot, com podeu comprovar. Roquetes. Homes, dones, grans i joves. També tenen una mica de tot. Roquetes.
Mostrant el gènere, eh?
Tots som gent que et volem bé. Està bé,
puntualitzar.
Unint passat i futur. Vols avançar en germanor. Tots junts. Roquetes. Visca, Roquetes, som i Adam. Et portem tots dins del cor.
Bravo, Roquetes!
Però, més enllà de vosaltres, aquí no cantava ningú, oi?
Sí, és que estaven molt de fons, i com que se sentien molt de fons, he pensat, calla, cantem... Que
no, escolta,
posa la lletra.
Em sento ja de Roquetes. Aviam,
com
de
això no sigui l'himne oficial i sigui la mentida, tindré un daltabaix.
Pot ser que us hagi enganyat i que m'hagi inventat la lletra que per quadri favor. Ben bé amb la melodia que estaven tocant. Qui la tocava? Qui la tocava, aquest himne? És molt explicatiu, et diu tot el que hi ha, poble. O sigui, Raval de Crist, Raval Nova, Raval de la Mercè, Port del Caro, l'Observatori, que també hi és, places, camins i carrers. O sigui, si ho havien de dir tot, ja no hi arribaven. Aquí van dir, plaça, camins i carrers, homes, dones, joves i grans. Això que hem escoltat tan ben tocat ho interpretava la Lira Roquetense.
Home, eh?
La Lira Roquetense, fundada per un grup de pagesos el 24 de juny de 1907. La Societat Recreativa i Musical La Lira s'encarrega de promocionar la cultura popular i l'associació... Allò que la gent s'ajunta, obrer. Van crear l'Escola de Música, que encara ara funciona. De l'escola en va sortir la Banda de Música, que és la que hem sentit com interpretava l'himne. Però es va crear també un orfeó. Imagina't quantes coses. Després d'un peron pel ditxós franquisme, van tornar amb molta força l'any 1967 i ara per ara són un centre de vida, de cultura, al poble, amb el lema, ojo, tenen lema, eh? Ah. Una entitat que té lema sempre fa com més. Eh?
Fa més patxoca.
Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Clar. La Lira Roquetense. Som cultura, som poble, som tradició. Ja està.
Molt bé, bravo.
Te'ls creus, bravo.
Bravo. Bravo.
Alerta, perquè té 170 socis.
Bé.
No, són molts socis. I també compta amb un grup de teatre. Fan, bueno, una mica
fan
tot.
Tot.
Una mica de tot, ho toquen tot.
Això és l'associacionisme.
No sempre han tingut aquest orgull de poble, Roquetes, perquè no fa pas tant no eren ni poble. Pertanyien a Tortosa. eren tortosins, perquè estan a tocar.
És que no em suporto, perquè sé que m'estan enganyant...
Tota
no,
l'estona.
A mi no em feu baixar aquí, perquè jo ho passo molt
pateixes,
malament. Sí, perquè sé que m'estàs enganyant en algun punt i no sé quin punt és, i fa aquesta cara de pòquer...
Bueno, has de fer, has de pensar-t'ho.
No et penso mirar.
Fins al 22 de març de 1850, Roquetes formava part de Tortosa. Però ho veieu que ara m'estic convertint en de l'Ebre. Isabel II, a través d'un decret reial, els va separar unilateralment, diguéssim. O sigui, sense referèndum ni tonteries. Va ser una monarca que va dir ara separo Tortosa de Roquetes. I s'ha acabat. I no, i res més. I ens deixem de tonteries. I pocs dies després es va constituir el primer ajuntament a l'abril de 1850, al carrer Gaià número 43 de Roquetes, que era ni més ni menys que la casa del primer alcalde, Ramon Bosch i Rossell.
O sigui, alcalde.
Clar, van dir, on posem l'ajuntament? On vivia el primer.
No em facis anar lluny.
Aquell senyor va inventar el que vindria a ser el treballar a casa, no? Com se'n diu ara?
Teletreball.
Exacte.
El 1800,
El 1850 ja havien inventat el teletreball.
Un visionari.
Era un visionari, sense cap mena de dubte. També és un poble de festes i tradicions. La festa major se celebra la primera setmana del mes de juliol, coincidint amb Sant Gregori d'Òstia. Sí, no sé si...
Són així, eh?
Sí, sí. D'Òstia, no sé si vostè no té accent a la O. D'Òstia. Sí. Durant les festes hi ha el repartiment de panoli. Ai, epa.
Això què és? Pa amb oli?
Sí, han repartit el panoli.
Tu vés dient, clar, llavors...
És, efectivament, és oli, farina, sucre, matafaluga... Es diu matafaluga? Jo sempre dubto.
Matafaluga.
Si es diu matalafuga o matafaluga. I una mica de vidols.
Es diu matafaluga.
Matafaluga. I una mica de vidols. Ho reparteixen per la festa major. També hi ha les punyetes de Roquetes. Així com a gastronomia, sí. Que és farina, sucre... Tot ho fan amb farina i sucre.
Home, és la
base. Tot farina, eh?
Farina, sucre, mistela, oli, llet, ous, llima, ametlles i anís. Nano, no te'n vas a dormir si te'n fots més d'un, eh? Les punyetes de Roquet... I mastega-ho.
Faci de pell.
Mastega-ho. Lo canalero, que ara us explicaré qui és, el cantava com a pasta típica. Lo canalero era un cantant de jota brenca, diguéssim.
Ui, ui, ui.
Ara anirem al canalero.
I masses dades, jo m'he parlat.
Deia, quan la gent es menjarà estes pastes tan ben fetes, són molts que preguntaran en quin poble n'estan fetes. I qui ho sap contestarà, són punyetes de Roquetes. Els coneixeu o no?
Mare meva.
Qui són?
L'Ax en Busto, no?
Exacte, efectivament.
Sí, home, sí.
Sac traït. El Mot, el Kiko, el Cèlio...
El Kiko, el Cèlio, el Mot i el noi de Ferreries.
Quanta gent són?
Són molts, són molts. El Kiko, el Cèlio. Però ara parlem de lo canalero, que és aquest senyor que cantava aquesta oda a les punyetes de Roquetes. És un imprescindible, si parlem de Roquetes i de les Terres de l'Ebre en general.
Canalero, eh?
Sí, lo canalero. Aquestes rondalles que es canten, ell va ser un dels impulsors i un dels que ho va canviar. Lo canalero és Josep García Sanz, cantador de jotes tortosines i innovador de les jotes tortosines. Direu, com s'innoven? M'ho pregunteu?
Com s'innoven?
Va ser el primer a cantar-les en català. En un concurs, ell es va posar a cantar en català.
Molt bé, eh?
I a darrere, en ple franquisme. O sigui, que sí. Això també aviat és dit. I es va posar a cantar en tortosí, i a darrere pues, el van anar seguint, i a partir de llavors, diguéssim, que va seguir més diguéssim, que tothom cantés en català. I, a més, també es va estalviar una repetició de la jota. Aviam, ara ens hem de posar una mica tècnics, i potser no fa falta. Però, bueno, per resumir, diguéssim que se repetia una frase i ell, per no repetir-la, aixecava la mà per parar els músics. Aquesta és una de les altres innovacions. Deia, pom, pareu que canto jo. Aquesta és la innovació.
Un altre visionari.
El James Brown de l'època.
Efectivament. Sí, sí. I li deien lo canalero perquè el seu avi matern era l'encarregat de les obres del canal de la dreta de l'Ebre.
Calla, per d'aquí ve el nom.
D'aquí ve el nom, que li
digui. Raro.
Lo canalero. Escolteu, com us deia, aquesta jota que estem sentint sí. No és cantada pel canalero. El canalero Si podeu...
Va deixar petjada, però...
Però enregistrar-lo és més complicat, yeah. Diguéssim, fa més anys. Sinó que aquesta jota que es diu Es cantava i es canta és del famosíssim grup, potser el que més, de les Terres de l'Ebre, l'Axambust. No.
Mamaduixa.
Exacte. Quico Celio, el Mut i el Noi de Ferreries. Són Premi Nacional de Cultura de l'any 2018, creat l'any 1992. Ells són de Tortosa, però el seu primer concert és a la Festa Major de Roquetes, un 4 de juliol de 1992, tot i ser tortosins. Però Roquetes i Tortosa són cosins germans, perquè, de fet, estan de costat. De fet, el barri de Tortosa, que està... Amb... Estan a tocar, el separa l'Ebre. Sabeu quin és el barri de Tortosa que està més a prop de Roquetes?
Quin?
Jesús.
Home! Què m'estàs desdient, ara?
Perdona.
Ui. Com?
Jesús no és cap barri.
Uf, perdó. Jaume Borja. L'hem invocat. De cop hem dit Jesús i hem invocat Jaume Borja. Jaume, perdona. Digues, Jesús què és?
La barriada.
Bona tarda.
No. Bona tarda, Jaume Borja. Tu et queda veu, Jaume Borja? Tens veu, ja?
Demà t'explicaré, Mercè Raga, bona tarda a tots, en quin estat emocional estic. Estic reconnectant en la vida i reconnecto en la vida tot just un dia que Cesc Martinet decideix parlar de Roquetes, que és el poble del costat del meu. No entenc per què no estem fent aquest programa, Cesc, sobre Jesús, però bueno, ja, això ja t'ho deixo passar.
No.
A mi, Jaume...
Decideix l'atzar, això, Jaume.
A mi, de la caixeta que té en forma de cor, va sortir un paperet que posava Roquetes. I llavors, quan vaig veure que era al costat de Jesús... el primer que em va venir al cap vaig pensar en tu, que parlaríem una mica també de Jesús, perquè sabia que agafaria gelos.
Ja, clar, però ser el bonus track de Roquetes és el pitjor que li pot...
Escolta, però una cosa, ven-nos una mica...
El bonus track.
Ven-nos una mica, Jesús, perquè esteu separats només pel canal de la dreta de l'Ebre, o no?
Sí, has dit moltes mentides, també vull dir.
Moltes! Més d'una!
Ja, dona'ns una pista.
No donis pistes, després ho desvetllaré.
Espera, més d'una, no? Això contradiu la norma, eh?
No, pot ser que m'hagi equivocat. En principi només he dit una mentida. Però espera, Jaume, no la diguis.
Home, és broma. Que jo hagi escoltat fins ara només hi ha una mentida. Era per fer una mica de drama salvatge.
El Panoli.
És que com t'agrada.
El Panoli, com t'agrada. El Panoli no.
Escolta'm.
Llavors, Francesc, si em permets, només perquè l'Uri, que també el saluda i li envio una abraçada... Ja no és un barri, és directament una barriada. No, som MD, que vol dir Entitat Municipal Descentralitzada. Sí que és veritat que és un quiero y no puedo, des d'aquí insto els polítics del meu poble.
Home, teniu a la Mònica Sales.
Què?
La Mònica Sales no és de Jesús.
Sí, però no vull parlar de polítics.
Ah, val. Home, i ara et parlaves dels polítics?
Mira, no vull parlar de cap polític en concret, perquè tots per a mi estan al mateix sac.
Ui.
Jo no tinc una capseta en forma de cor, jo tinc un sac on tinc a tots els polítics del meu poble ficats, dins, inclòs mon padrí, germà de ma mare, que és l'alcalde.
Ai, Jaume, que ens siguem amb un merder.
No, tot i que l'estimo perquè és família, també el condemno perquè, reiteradament, al llarg de la història, han promès la independència de Jesús i a 2024 encara no està feta. Encara no està sortit.
Pregunto, Jaume, hi ha una mica d'enveja de Roquetes perquè ells sí que es van independitzar el 1850 i vosaltres, més de 200 anys després, encara no heu fet res?
Sí. De fet, he vibrat quan has explicat l'anècdota d'Isabel II, m'ha encantat. I deixa'm afegir que en aquell moment en què tu has dit de manera unilateral la reina li dona la independència a Roquetes, en aquell moment també li dona a Jesús. Però què passa? I des d'aquí la meva reverència als roqueteros, perquè ells van subsistir, ells van poder sostenir la situació fins a dia d'avui i Jesús va tornar corrents cap a Tortosa i econòmicament va dir, per favor, no ho podem aguantar, necessitem tornar. Ah.
I ara ho aguantaríeu.
Roqueteros, vols dir que es diu, Roqueteros? Sí.
Vale, Mercè, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Malgrat, per internet, si busqueu el gentilici oficial...
És roqueteng, no?
O aquell gentilici, com se diu allò? Quan estàs en
gentilici,
has de ser elegant i queda bé. Roqueteng. Però la gent, o sigui, si tu a un roquetero de tota la vida, roquetero que se sent de Roquetes en sentiment de poble, li diu roqueteng, l'ofens. La gent aquí se refereix a la gent de Roquetes com a roqueteros i roqueteres. Malgrat el que diguen fonts oficials.
És molt més maco. Fa com de programa de música de tarda. Benvinguts, roqueteros i roqueteres.
I el gentilici de Jesús, què és?
Jesusenc i Jesusenca.
Anava a dir jesuïta, però clar.
Jesusenc, Costa, Jesusenc.
Escolta, un parell de coses. Jo vull saber un parell de coses de Jesús que m'hauries de confirmar tu, Jaume Borja. A Jesús, no sé si és pel nom, però hi ha una concentració molt gran de comunitats religioses, pot ser? O sigui, jo he vist que teniu els franciscans, els jesuïtes, les carmelites, la casa mare de les germanes de la Consolació i de les Teresianes, vull dir... I a part hi deu haver casa teva i ja està, no? Deu ser tot Jesús, això.
Som gairebé 4.000 habitants.
Home, Déu-n'hi-do. La meitat que Roquetes.
Perdona, Déu-n'hi-do.
La meitat que Roquetes, però bueno, 4.000, hi ha molta força. I sí que és veritat que hi ha tres convents i hi ha un llegat eclesiàstic i religiós que val molt la pena visitar, des d'aquí convido a tothom. I no, us volia preguntar que no sé per què sento contínuament riure de fons a l'Uri.
No, crec que és la coro.
Ai, hola, Borja Jaume Borja.
Pensava que era el Francisco. No està el Francisco, l'estudi?
Sí, també.
Sí que soc.
Està aquí.
Els dos peus.
Sí, jo sento el seu riure sense parar.
Ah, veus? És que jo ric en silenci.
És que avui he dormit, Jaume, i ara estic com molt més avispat i vaig rient.
Molt bé, ben fet, què fas? Què és la vida sense riure? Clar que sí.
I Jaume, escolta, una altra cosa de Jesús. És que vull sortir de dubtes, perquè vaig buscar coses de Jesús que... És que a mi em passa un problema, que ho busco tot pel Google. I si poses Jesús a Google, no, el primer que et surt no és a l'entitat municipal.
Escolta'm una cosa, pots confirmar aquesta hora, Cesc Margina, que has trobat més coses de Jesús que de Roquetes?
50-50.
Oh.
Una mica.
Empat, eh?
Bé.
Empat. Que el club de futbol, tu com el domines el futbol, Jaume?
Sí, tothom ho sap.
Oh.
Que sóc un pitxitxí, sí, dic.
Oh. Ets el pitxitxí.
Jo parlo d'Eurovisió per a dissimular.
Ah, claro. Escolta'm una cosa.
Pitxitxí.
És veritat que el club de futbol de Jesús se diu Club de Futbol Jesús Catalònia? Que teníeu por que no se sabés d'on sou?
Sí, perquè tots sabíem que arribaria un moment en què Catalunya lluitaria per la seva independència i necessitaria aliats internacionals, i vam dir, posa-li Catalònia, per a que ens ubiquen en futures lligues europees i mundials. És real, és club de futbol Jesús Catalònia,
clar.
I camp és el camp de la Santa Creu.
M'encanta. I de fet...
Jesús en tres convents, no s'hi ha dit d'una altra manera.
Sona una mica eurovisivo, no? Des del club de futbol Jesús Catalònia, 12 points, sí. Tu, no?
Tu, Jaume Borja, pitxitxí, una pregunta, pitxitxí. Quin número porta és el dorsal, pitxitxí?
Mira, ara te'n riuràs, però és que, clar, no, estic a la trucada. Però jo vaig jugar durant 2 setmanes al Jesús Catalònia, fruit de que mon pare, quan era un crió, em volia apuntar sí o sí. I després d'un entrenament en què em dedicava a parlar amb tots els meus companys, i l'entrenador va dir, s'ha acabat! He dit que no parles més! Pega 10 voltes seguides al camp.
Uf.
Aquell dia vaig acabar tan traumatitzat que vaig arribar a casa plorant i li vaig dir, papa, no penso tornar.
Clar, home, tu diràs... T'ho diràs. Encara trobo que vas durar prou 2 setmanes.
No recordo el número. No vaig arribar a tindre dorsal propi.
Oh.
Perquè, o sigui, saps què passa? Que al principi...
És el pitjor.
Quan comences a l'escola de música...
Què?
Quan comences a l'escola de música i et fan triar l'instrument, si tu tries la trompeta, te diuen, compra la boquilla. Pel que passa, no et compres la trompeta.
És veritat.
O sigui, portaves el número d'un altre, eh?
I llavors jo portava... Tenia un traje del Barça... I va ser el tràgic...
Al revés.
Va per introduir-me, saps?
Ah, clar. Escolta'm, anem a resoldre l'enigma. Primer, jo faig un resum del que hem parlat, perquè
Mercè,
Laura i Francisco...
Ens ajuda el pitxitxí.
Pugueu deduir quina mentida us he dit.
Vos té alguna sospita?
Espera, ara hi anem. Jo faig el resum i aviam què sospiten. Us he parlat de Roquetes, que esports estan allà al costat,
sí.
Que té el canal de la dreta a l'Ebre just al costat i un observatori científic. Hem cantat l'himne de Roquetes, tot sencer. Us he parlat de la Lira Roquetense, de la banda de música, de l'escola de música i del grup de teatre que tenen.
I l'Orfeó.
I l'Orfeó, correcte. Bé, Francisco, visc, estàs atent, m'agrada. L'Ajuntament, que el primer... Primer, la independència de Roquetes, de Tortosa, i que el primer ajuntament va ser a casa de l'alcalde. Us he parlat del Panoli, de les punyetes de Roquetes. Us he parlat de Lo Canalero.
Sí, Lo Canalero.
Josep García Sanz. Un gran cantador de jotes tortosines. Us he parlat de Kiko, el Celio i el Mut, i el noi de Ferreries, digue'ls tots, que es van estrenar a la Festa Major de Roquetes, i llavors llavors ha entrat Jaume Borja. I a partir d'aquí hem parlat de Jesús, de totes les comunitats religioses que hi ha Jesús, i que es diu futbol... Potser estic compitxat amb Jaume Borja i a Futbol Club...
Uau, quin gir!
A Futbol Club Jesús Catalònia no existeix. No, aviam, sospites.
Va.
Jo diria la lira roquetense, perquè si tan roquetense és, seria roquetera, no? Lira roquetera.
Oh. Bona, mira.
Però lira roquetense és com en castellà, no? La roquetense.
Jo aposto per aquesta.
Jo, a mi lo del lo canalero, no...
No, Josep García Sanz. No,
sí,
eh?
No. O, i lo panoli tampoc, allò, aquell pastís, no, que has dit Dea. No ho sé, no ho tinc.
No, eh? I tu, Uri?
Jo ets més perdut...
Com sempre.
Sí, és que no t'enganxo mai. I ara et
faria... És difícil,
No, perquè li argumentaria mil coses i ja me la vaig menjar l'última vegada. A mi també em trontolla la lira.
Jaume, va, treu-nos de dubtes.
Escolta'm, Francesc, jo el que flipo és que ho expliques tot com si fos real, eh?
Claro. Home, perquè s'ha de fer... S'ha de fer un convenciment.
Ho fas molt bé, ho fas molt bé. Llavors, què? Vols que ho digui?
Vam, primer digue'ns, algun dels tres s'hi ha acostat?
No.
Oh! Oh! Què dius ara?
Què m'he inventat? Avui era difícil, eh?
Possible.
Què m'he inventat? Ho saps o no, Jaume?
Sí, ho sé. Ara ho puc dir, que tinc tema de fer spoiler.
No, ja, no, spoiler, ja està tot el peix venut. Ara ho pots dir, ja.
La mentida de Cesc Marginet.
En exclusiva.
Per a fabricació pròpia.
Vinga, és que farà una atenció.
És que... Lo primer concert de Quico Celio, el noi, el Mut de Ferreries, no va ser a Roquetes!
No va ser... No, sí, no, clar, això m'ho he inventat. Perquè he posat la cançó del Quico Celio i he pensat aquí els hi colaràs el gol. Sí, sí.
Noi, però és que serà difícil, tu.
No l'he vist passar,
serà possible. Ells són de Tortosa, de fet.
És veritat, clar. Sí,
clar,
són
que és just
del
costat.
Sí, sí que és grossa.
I suposo, no sé on van fer el primer concert, però suposo que va ser Tortosa.
Bueno.
No, va ser Jesús.
Ah, va, efectivament, va ser Jesús.
Tot va començar a Jesús.
Això és així. Pichichi, estic fent tisores, eh?
Tisores? No.
Sí, sí. Demà et sentirem als talls d'abans de públic.
Separador. Bueno, Jaume, fins demà, eh?
Fins demà. Que bonica això que feu. M'encanta la secció del set.
A mi m'encantes tu, Jaume Borja.
Ja, però no penso els dijous i llavors ja no em puc retrobar amb tu.
Bueno, nois, va. Ens retrobarem.
Vés-lo veure al teatre.
Escolta'm.
Va, has de veure-lo al teatre.
Moltes gràcies, Jaume Borja.
Va, Jaume, adéu, eh?
Quietes i visca Jesús i visca Batros.
Visca tu.
Adéu-siau. Ui, que han sortit molts. Va, que fumem, que esteu bé. Va, Montblanc.
La setmana que ve, Montblanc. Tu, molt bé, Montblanc. Sant Jordi i aquestes coses.
Les plomes.
Anem una mica, clar, amb retard, no?, per això, però...
Després, sempre s'hi pot tornar.
Cesc Marginet, gràcies.
A vosaltres.
Va, que no tenim temps per més. Com sempre, un plaer. Gràcies per escoltar-nos, per seguir-nos, i ara us deixem amb l'Ignasi Miranda ja preparat, el Sense Distància. Que vagi bé. Fins demà.